Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus una prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbé. La Policia Nacional ha detingut, atenció, 5 homes implicats en una agressió sexual grupal amb submissió química a una jove de 25 anys. Els fets haurien tingut lloc el passat 5 de març en un hotel de Marbella, a Màlaga. Segons fonts de la investigació, els arrestats tenen entre 19 i 32 anys, són alemanys i kosovars. Ara la investigació se centra en veure el grau de participació de cadascun i quina substància li van subministrar a la víctima. N'estarem pendents. I a aquesta hora ha de començar al centre de Barcelona la manifestació feminista convocada pels sindicats d'estudiants coincidint amb el 8M. Es preveuen afectacions de trànsit a Pilar i Fontanella, Via Laietana i també la plaça de Sant Jaume. I a la mateixa hora, manifestació també simultània a Tarragona. Els sindicats en aquest cas han convocat a la plaça Imperial Tàrraco. Tot i els avenços que s'han fet en matèria d'igualtat, la membre de la Comissió de Comunicació de l'Assemblea 8M, Anna Rodet Iraola, assegura que encara queda molt camí per recórrer. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
El tema de la violència és un dels temes més importants, té moltes repercussions. És evident, això no hi ha ningú que ho pugui negar, tot i que el negacionisme està molt de moda, que les dones no podem anar tranquil·les ni pel carrer, que en l'àmbit laboral també hi ha un assetjament sexual i laboral, que als instituts hi ha agressió, que a les universitats hi ha assetjament, que ja no et dic al ciberespai.
Pendents, per tant, d'aquestes manifestacions que han començat a les 12 del migdia. Més qüestions. El govern espanyol estima que la llei d'amnistia cobrirà 372 persones amb causes penals relacionades amb el procés independentista i assegura que s'asseny tant a la Constitució com també a la justícia europea. Així ho ha dit el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en una entrevista a TV3.
Es una ley que va dirigida a esas en torno a 400 personas, según los números que tenemos en el gobierno son 372 personas que tienen causas penales pendientes, pero es una ley que no solo va dirigida a ellas, pueden ser los beneficiarios directos, pero sobre todo el beneficiario absoluto de esta ley será la sociedad catalana y será también la sociedad española por extensión.
I encara sobre l'amnistia, el secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha explicat que els bisbes en aquesta plenària que acaba avui no han tractat el tema de l'amnistia, aprovada, com dèiem, en comissió ahir al Congrés dels Diputats. En roda de premsa informativa sobre els treballs de l'Assemblea, García Magán s'ha remès a la nota que l'Episcopat va publicar el passat mes de novembre.
Todo cargo público pues está al servicio de la sociedad, uno está en cualquier cargo público para servir a la sociedad, no para servirse del cargo. Pero no hemos tratado. Yo me remito a la nota que publicamos en noviembre del año pasado, donde hablamos un poco de la situación actual de España.
El portaveu de la Conferència Episcopal també ha explicat que l'Assemblea Plenària ha aprovat el Pla de Reparació a les Víctimes d'Abusos i ha revelat que les oficines de prevenció han detectat 78 casos l'any passat, que se sumen als més de 700 dels anys 2021 i del 2022. Ara són les 12:05. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest divendres. Avui arrenca el primer gran premi de la temporada de MotoGP al circuit de Losail, a Qatar. Un inici de curs on totes les mirades, sens dubte, estan posades en Marc Márquez. El de Cervera comença una nova etapa com a pilot de Ducati dins l'escuderia italiana de Gresini. Márquez s'ha mostrat tranquil davant d'aquest nou repte després d'una pretemporada que ha qualificat de bona i d'estable. El català, però, també ha assenyalat que haurà de canviar el xip per no pilotar com ho feia amb Honda i anar-se també adaptant a aquesta nova moto.
Però ara toca investigar què passa esta moto detrás de otros pilotos. Sí que siempre Honda había sido una moto que detrás de uno iba un poco mejor. Esta me han dicho que es lo contrario, así que toca investigar a ver todas estas áreas.
I avui a 2:45 comencen els primers entrenaments lliures. I en hoquei patins, el Calafell i el Sant Just són els dos primers equips classificats per a les semifinals de la Copa. El Parlem Calafell, anfitrió d'aquesta competició, ha derrotat aquesta nit el Noia Freixenet als penals i el Sant Just ha desfet del pas del Cou 5-4 amb un gol a l'últim segon de la pròrroga. Avui es disputen els altres dos partits de quarts de final. D'una banda, a les 7 de la tarda, el Barça, que s'enfronta al Reus Deportiu, i de l'altra serà 2:15, jugant al Voltregà i l'Igualada. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà el punt de la 1 del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins la 1. Els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Feminista tu i jo. I nosaltres, i vosaltres, som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La Caravana. Amb Joan Trias.
Bienvenida, princesa. Durante generaciones, nuestra misión ha sido proteger a nuestros súbditos. Esta noche, te unirás a un largo linaje de mujeres que han ayudado a erigir este reino. El precio es grande.
Això que estem escoltant és el tràiler presentació de Damsel, la nova pel·lícula de Juan Carlos Fresnadillo, que avui, 8 de març, s'estrena a tot el món i només per Netflix. El cert és que si us agraden les pel·lícules de fantasia amb grans efectes visuals i una bellesa i una bella princesa com a protagonista, no us la podeu perdre. Mireu, Damsel arrenca amb una gran batalla entre un drac i uns cavallers i, per no fer més spoiler, pareu bé l'orella perquè Damsel és el relat clàssic del conte tradicional, on una princesa molt obedient s'ha de casar amb un príncep per salvar el seu poble de la fam i el fred, però amb un gran gir de guió i dels seus personatges. Per parlar-ne de tot plegat avui a La Caravana, Juan Carlos Fresnadillo, què tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Fresnadillo, que és el seu director, i avui volem parlar de Damsel. Juan Carlos, ayer presentación en Barcelona por todo lo grande en el cine Fenómena, que es uno de los grandes de Barcelona.
Es el templo.
Es el templo.
Del cine de este país, ¿no? Un placer y un privilegio estar en Fenómena y presentar la última película que he hecho. No cabía de emoción cuando Olivia, mi publicista, me dijo, vamos a presentar la película en Fenómena. Dije, wow, era como una deuda pendiente que tenía yo en mi carrera.
Todo lleno y con ovación final.
Qué bonito, sí. Realmente ese aplauso me ha llegado al alma, ¿no? Lo dije ayer. Y aparte, aplauso en medio de la película, sin que acabara, ¿no? Cosa que agradezco aún más todavía, ¿no? Que el público se haya arrancado así en esa emoción inmediata en la escena en concreto, donde creo que de repente ahí se descubre, ¿no? Todo y se revela la gran verdad de la historia de Damsel.
Voy a empezar por el principio y luego ya nos metemos en la materia. ¿Qué te atraía de hacer un cuento de príncipes, princesas y dragones?
Yo creo que de pequeño, cuando leí estas historias y vi, sobre todo ya de adolescente, este género, ¿no? Con películas emblemáticas como La Princesa Prometida, Legend, etcétera, yo creo que se generó en mí una especie como de necesidad de meterme en esos mundos de fantasía, ¿no?
Hay un algo, no sé, Juan Carlos, si por edad o no, ¿eh? Pero hay un algo de dragones y mazmorras.
Sí, puede ser, también lo hay, ¿no? Yo creo que esta cosa de los dragones, te diría incluso que va a mi tierna infancia, al margen de los cuentos que leía, y tiene que ver con... Yo nací en una isla, en Tenerife, ¿no? Y Tenerife tiene un volcán maravilloso, que es el Teide, y el pueblo aborigen canario, los guanches, tenían una leyenda, y es que dentro del Teide vivía un demonio, ¿no? Y cuando leo la historia de Damsel y descubro esta historia de este dragón que vive en una montaña, algo se conectó con mis orígenes y algo se conectó en mí como creador de, wow, esto es una historia que tiene que ver casi con mi identidad, ¿no? Y surgió como una especie de necesidad de realmente contar la historia y meterme en este proyecto que me ha llevado durante 5 años a llevarlo a cabo. Ha sido complejo, ha sido largo, había que tener mucha paciencia, porque cuando realmente te dedicas a una película de esta dimensión y sobre todo a generar un dragón, tienes que echarle mucho tiempo y mucho cuidado, pero el resultado final creo que ha merecido la pena.
Ahora desgranaremos todas estas cuestiones, pero por si alguien se lo pregunta, ¿por qué estrenar una película de dragonas, princesas y príncipes un 8M?
Pues creo que tiene que ver con el hecho de que esta película es un homenaje a las mujeres, ¿no? Y sobre todo a los valores que las mujeres están defendiendo día de hoy. Yo creo que la película habla mucho del cuidado de las madres hacia las hijas, ¿no? Y de cómo esas hijas también reconocen la inspiración y la protección de las madres, ¿no? Y bueno, creo que este es un elemento central en la historia que había que darle cabida dentro del mundo en el que vivimos, con lo cual cuando el estudio decidió elegir este día para hacerlo, me pareció lo más acertado, la verdad.
¿Había que romper, Juan Carlos, con la idea de los cuentos de hada tradicionales?
Yo creo que había que acercarlos a una realidad. Yo siempre he sido un cineasta que me he obsesionado en desarrollar ambientes esotéricos, sobrenaturales, fantasiosos, pero siempre con la premisa de que fueran reales, de que el público sintiera casi de forma tangible lo extraordinario, ¿no? Y en este cuento de hadas, este fue el empeño también, ¿no? Y por eso es tan importante la parte en la película donde nuestra princesa tiene que sobrevivir, tiene que luchar por su vida, porque nadie viene a rescatarla y tiene que espabilarse y hacer todo lo posible por seguir adelante, ¿no? Esto es realmente lo que le otorga a este cuento de hadas la realidad y la cercanía, ¿no? Y lo que creo que hará que el espectador pueda viajar con Elodie y pueda entender el crecimiento que esta historia implica detrás de sus páginas, ¿no?
¿Es una película feminista o te salió una película feminista?
Yo creo que la propia historia en sí, ya de partida, tenía un componente feminista, ¿no? Pero siempre digo que esto es una película de mujeres, pero es una película de mujeres para todos. Porque creo que lo que representa, de alguna forma, la lucha que representa Elodie, su crecimiento y su libertad, tiene que ver con todos, ¿no? Con todos los géneros, ¿no? Yo creo que en este sentido, el hecho de que vea la historia se lleve a través de esta mujer joven, nos conecta con las nuevas generaciones, indudablemente, pero lo hace de una forma completa, universal. No creo que esta historia sea solo una historia para mujeres. Creo que es de mujeres, pero para todo tipo de público.
Claro, para la gente que no se esté viendo, Juan Carlos, pensará, una película de Juan Carlos Fresnadillo que estará muy bien, que se llama Damsel, pero es que a mí me flipaba esto. Millie Bobby Brown, Ray Winston, Robin Wright, Angela Bassett, Nick Robinson. Wow.
Eso mismo dije yo el otro día.
Es que me he quedado mudo.
Eso mismo dije yo el otro día cuando estábamos en Nueva York estrenándola y estaban todos juntos y hicimos la foto de grupo y pensé, wow, ni en el mejor de mis sueños me hubiese imaginado que yo iba a terminar haciendo una película con actores que he admirado y que realmente he seguido toda mi vida, ¿no? Ha sido un sueño, ha sido maravilloso trabajar. De hecho, hay una de las escenas en la película donde Robin Wright y Angela Bassett tienen casi un duelo escénico, que realmente el día que estaba rodándola yo miraba el monitor y no daba crédito. Digo, Dios mío, tengo estas dos reinas de la interpretación luchando entre ellas y yo con ellas modelando la escena, ¿no? Realmente, casi de forma infantil, te diría que me he sentido muy, muy honrado, ¿no?
¿Cómo sucede esto? ¿Las vas a buscar tú porque lo tenías claro? ¿Te las proponen?
Es digamos, una labor de consenso, te diría, ¿no? Y tengo que decirte que varios nombres salieron en este casting, varios nombres salieron de mis preferencias y también varios salieron del estudio. Uh-huh. Y el acuerdo fue total. O sea, cuando en concreto la voz de la dragona, que no la hemos mencionado, Shorea Guadalupe, cuando el ejecutivo del estudio me dice, oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece esta actriz iraní? Y escuché y vi su trabajo y pensé, Dios mío, es la dragona. No puede haber otra persona mejor para interpretarlo que Shorea, ¿no? Con lo cual he tenido la gran suerte de que la sintonía con el estudio, con Netflix, ha sido total en la elección de las cuestiones creativas más importantes, como es el caso del casting, ¿no?
Como todas las películas de cuentos fantásticos, hay una princesa, una reina, una madrastra y una dragona. Ahora lo decías. ¿Por qué una dragona?
Estamos dando muchos spoilers, quizá al decir que es una dragona, porque es parte de la gran sorpresa. Pero bueno, ya lo hemos dicho. ¿Por qué una dragona? Precisamente por aportar una dimensión nueva y original a la historia. Que tiene que ver con dotar de humanidad a ese personaje y descubrir que detrás de la rabia, de esa especie de fiereza indomable de este monstruo, se esconde un alma atormentada. Y ahí creo que era importante el hecho de que sea una dragona, ¿no? Y lo que le ocurrió en el pasado de esta historia, lo que veremos de forma directa en la historia y que te va a contar que esta dragona no es lo que parece.
Agradezco a los oyentes que ahora mismo hayáis puesto la radio y os hayáis saltado esa pregunta. Una película que se rodó en Portugal. ¿Cómo se dio esto? ¿Y cómo fue rodar ahí?
Pues mira, rodamos entre Portugal y Londres. La elección de Portugal tiene que ver con que el director artístico de esta película, Patrick Tatopoulos, y aquí un servidor, nos enamoramos de la luz de Portugal. Tiene algo mágico y dorado que nos parecía que era el marco perfecto para el reino de Áurea, ¿no? Y luego su arquitectura medieval la convertía en algo idóneo. Sobre todo porque la arquitectura medieval de Portugal tiene un estilo, es precisamente del gótico tardío, que se llama el estilo manuelino, que es realmente casi de cuento de hadas y que le da a los escenarios de esta historia le da una cualidad extra, ¿no? En cuanto a fantasía, ¿no? Y bueno, esta fue como un poco la premisa y logramos convencer al estudio de ir a Portugal y rodar todos los exteriores allí, cosa que fue maravilloso.
Si hablamos de cine, Juan Carlos, vamos de lo grande a lo pequeño. ¿Cómo está el mundo del cine? ¿Cómo está la industria del cine a día de hoy?
Pues yo soy optimista. Yo creo que la industria del cine se ha revolucionado con la entrada de las plataformas, ¿no? Creo que el paradigma ha cambiado. Es realmente, para creadores como yo, es muy grato pensar que tu película en el día de hoy pues se va a ver en millones de hogares en todo el mundo. Yo creo que eso te da una dimensión y una amplitud en todo lo que haces que es realmente el sueño de cualquier cineasta, me parece. Lo que sí empiezo a sentir una cierta nostalgia hacia el hecho, y un sabor a veces un poco amargo en el hecho de que se está relegando las salas de cine a un tipo de cine muy concreto, y hemos perdido un poco el ritual colectivo de ir a una sala de cine a ver historias, ¿no? A historias que nos conmuevan, que nos hagan reflexionar, que no solamente sean historias de entretenimiento, sino que haya historias que realmente te agiten y te hagan hacerte preguntas, ¿no? Yo pertenezco a esa generación que me crié en los años 70 yendo al cine, ¿no? Y donde el acto de ir al cine se convertía casi en un acto de meditación y reflexión, ¿no? Yo siento cierta nostalgia hacia aquello, ¿no? Y creo que es una pena perder ese espacio, ¿no? Y que realmente las salas de cine cada día se estén básicamente centrando más en puro entretenimiento, y sea la televisión la que ha ocupado el espacio, ese espacio que antes teníamos de ver historias más adultas, más maduras, más reflexivas. Porque tengo la impresión de que en una sala oscura, rodeado de gente extraña, pero en el fondo ese acto colectivo hacía que la inmersión en las historias, la inmersión en los universos dramatúrgicos que los creadores proponen, era mucho mayor, era más impactante, ¿no? Y creo que perder eso es perder algo de la cultura que me parece esencial, ¿no? Con lo cual, yo soy de los partidarios de seguir yendo al cine, de seguir peleando por tener historias especiales en las pantallas y que de alguna forma no perdamos ese lugar de encuentro.
Precisamente, tenemos que encontrar todos, ¿eh?, el espectador también, este encaje entre el cine tradicional y las plataformas.
Creo que sí, ¿no? Y por eso me encanta ver cuando de repente películas, determinado tipo de películas se estrenan en las salas y luego también van a las plataformas, ¿no? Yo creo que es una manera fantástica de equilibrar y de hacer que no perdamos ese encuentro cultural de vernos todos en una sala oscura, ¿no?
Quizá me equivoco, ¿eh? Pero yo soy de los que creo que sin Netflix, en una película como esta, no hay Millie Bobby Brown, Ray Winston, Robin Wright, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para que una película española, con un director español, y una película impresionante, porque es impresionante, y con grandes nombres, hace falta que se ponga una plataforma delante.
Bueno, pues estos proyectos son muy...
Lo hemos visto con J. Bayona, lo hemos visto con tantos otros, ¿eh?
El caso de J. yo te diría que incluso que es más, todavía más valiente, porque realmente que Netflix haya decidido apoyar un proyecto tan costoso y tan difícil, rodado en español, con actores además desconocidos, me parece que es una capacidad de riesgo muy admirable, ¿no? En el caso de Damsel tenemos un elenco que de alguna forma soporta y de alguna forma compensa la inversión económica que han hecho, ¿no? Pero sí, Netflix apuesta por este tipo de producciones y lo hace de forma decidida, ¿no? Cosa que es muy de agradecer. O sea, me he sentido muy cuidado y creo que por eso este cambio que ha habido en la industria lo veo con mucho optimismo, porque se generan proyectos que realmente no serían posibles si no fuera por ellos, ¿no?
¿Cuánto es el nivel, no de coste monetario, que también, pero de capacidad intelectual que requiere hacer una película como esta, por lo que hace los efectos?
Pues mira...
Porque normalmente vemos cosas impresionantes, flipamos todos y nos quedamos ahí. Uh-huh. Bueno, pero ¿cuánto cuesta hacer eso?
Cuesta mucho tiempo.
Pues supongo que horas y horas y horas y horas.
Años. ¿Eh? O sea, yo pienso que yo llevo 5 años metido en ese proyecto. Wow. Solamente generar el dragón ha llevado 2 años. O sea, es muchas horas, muchas tomas desechadas, mucha gente, muchísima gente talentosísima trabajando todos los días. O sea, una película de fantasía y una película de animación como esta, pues requiere de equipos gigantes, ¿no? Y por eso es complejo siempre que te adentras en este tipo de universos, ¿no? Porque sabes que realmente va a costar mucho tiempo.
¿Te quedan presentaciones todavía?
No.
No, ¿eh?
Ayer me pareció que terminar en Fenómena era como la gran guindilla sobre de la tarta. Dije, wow, qué maravilla, qué sala, qué capacidad y qué público, ¿no? Qué maravilla, lo pasé muy bien.
Yo estoy convencido que si hablo con Juan Carlos Fresnadillo, es de las personas que tiene una capacidad intelectual, que es de esas personas que no para nunca. ¿No? Uh-huh. ¿Me equivoco mucho? No, yo
no,
creo que no.
No te equivocas.
Proyectos.
Mi novia se queja mucho de eso, por cierto.
Si te
tú lo valoras, pero mi novia no sabes la que me da todos los días con eso de que no para. Y creo que a Olivia, mi publicista, te le pasa algo parecido también.
Si te pregunto por proyectos, ¿en qué estás?
Pues estoy con varios proyectos a la vez, como podrás sospechar. Y pero tengo ahí como, me están entrando como un gusanillo con algo que yo creo que también tengo pendiente de hace muchos tiempos. Hay una película y hay un cineasta que yo creo que fue el responsable de que yo decidiera convertirme en... En realidad hay dos cineastas que fueron los responsables de que yo me convirtiera en director de cine, que fueron Hitchcock y Buñuel.
Pues vaya dos.
De hecho, yo creo que Esposados, mi primer corto, que no sé si lo has visto, es un homenaje, yo creo que, y un cóctel de las influencias que tenía de ambos, ¿no? En concreto hay una película de Hitchcock que se llama Encadenados, que yo creo que sentí el día que la vi, fue como una epifanía, y dije, Dios mío, yo tengo que hacer algo así, yo quiero ser director de cine. Es un thriller romántico, Encadenados. Y tengo una historia que tiene algo de esto, de este género que siempre me ha atraído y que le estoy dando vuelta. Estoy ahí pensándome si abordar esta deuda. Pero, como soy supersticioso, no quiero contarte mucho más. Entonces, dejémoslo ahí.
Es curioso porque me estabas explicando todo eso y, evidentemente, yo, sin capacidad para dedicarme al cine, pero la primera película, si me tengo que ir a la primera película que me marcó, fue Vértigo. Hitchcock.
Pues ya estamos ahí, tú y yo conectados.
Estamos ahí, ¿eh?
Porque es mi peli favorita de todos los tiempos.
Es que es muy bestia.
Yo creo que es la película que más veces he visto en mi vida. Esa, curioso, y otra que no es de que no diría que es de un director que me hizo vibrar tanto, pero no sé por qué esa película me conmovió mucho. Y yo creo que esa sí que es la película que más veces he visto en mi vida, porque me enamoré de la actriz protagonista. Me refiero al Cartero Siempre Llamado a veces, a la versión de Jessica Lange y Jack Nicholson. Yo de pequeño moría de amor por Jessica Lange. Sí.
Me hablabas del corto de Esposados del 96, pero en el 2001 nos sorprendiste a todos con ese intacto que te hizo ganar el premio a la dirección Nobel. ¿Qué significó eso para ti?
Pues fue un poco el reconocimiento de muchos años de trabajo y algo muy bello, ¿no? Que la gente de tu profesión te dé un premio, ¿no? Yo creo que supuso un cambio en mi carrera muy muy importante, que vino acompañado además de un viaje, de un enfoque internacional en mis historias, ¿no? Porque Danny Boyle ve Intacto, me llama para hacer 28 semanas y bueno, ahí se inicia un camino que de alguna manera me ha hecho pasar y viajar muchísimo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues Intacto fue un poco como mi pasaporte, te diría, ¿no?
Avui s'estrena aquesta pel·lícula, de veritat, aneu-la a veure, veieu-la un dia com avui, 8 de març, a Netflix, una pel·lícula com Damsel, que és una meravella. I avui n'hem parlat amb el seu director a la caravana de Ràdio Estel, Juan Carlos Fresnadillo. Un placer, de verdad.
Un placer,
viva
el
cine sempre.
Viva, eso para siempre. Gracias.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La Passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Els diumenges a 8:15 del vespre, busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Si el meu català és mort...
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Mira, mira, 33 minuts i mig que passen de les 12 del migdia. Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Aquí hauria de ser Marc Andreu, que l'estem esperant.
Sí, no, avui ja li diré que és l'última vegada, perquè és que això no pot ser. És a dir, estic a Sants. Ah, com si Sants no fos gran.
Mira.
On és?
És
tu,
ell.
No, tu el veus.
No estem fent broma, eh?
Tinc una cosa, després jo començo amb el seu guió,
exacte,
que no tinc cap problema, i després se m'enfada, perquè vol ser el protagonista tota l'estona.
Home, ja ho saps, que és la diva. És la diva de Ràdio Estel, sí, sí.
Sí, la diva, i aquí, clar, com una bona diva, arriba tard. No ho sé, què fem? Ara, una mica d'avançament de lo que parlarà o no?
Mira, avui parlarà d'Eufòria.
Home, això ens agrada sempre.
Sí, és un clàssic, és un clàssic. En vam parlar l'altre dia amb Clara Luna, evidentment,
sí,
que és una de les coach vocals d'Eufòria. No sé com deixarà Marc Andreu Eufòria, si li agrada, no
fatal,
li agrada.
Fatal, segur, fatal.
A mi em va agradar molt, eh? Una qualitat vocal que, déu-n'hi-do, parlarà una cosa que t'agrada molt a tu.
Sí, això m'agrada, això m'agrada. Estava esperant, de fet, que parlessis d'això ja. Sí, sí, Supervivientes. Anava a dir nou reality, no, perquè ja se n'han fet moltes temporades, però que es va estrenar justament ahir. I uf, els concursants ja ens en va parlar en David Vidal la setmana passada.
Sí, senyora.
També la Júlia Elias.
Donarà joc, això, eh?
Sí, a mi m'agrada molt perquè hi ha una parella, és a dir, més enllà del reality.
Sí.
Una parella. Que jo crec que els separaran perquè hi ha diferents platges en aquest reality, sí. I m'agradarà perquè jo crec que el concurs es transformarà en mujeres, homes i viceversa una mica.
Ai, Déu
meu. Que allà hi haurà embolics amorosos. Tronistos i tronistes. Mare però allà Déu. Sense roba, pràcticament, perquè clar... Tu t'imagines estar en un reality així sense poder menjar? Jo ho passaria fatal, eh? Mira, mira la diva. Ara... Mira la... No.
Mira'l.
Amb la maleta. Que bé, de viatge. No, és que s'agafa unes confiances. Va...
Tenim suant.
Sí, sí.
No,
i ara arribarà i dirà, estic molt estressat.
Sí. Triga més, noi, triga més.
Oferiu-li una aigua, que no pateixi.
Tard. Tu tranquil.
Molt bé, Marc
Andreu. Agafa't un calma, ja sóc aquí.
No, amb calma no.
No, aquí
és el teu seient.
Estava... Home, si no arribes a l'hora que has d'arribar, què hem de fer?
5 minuts i mig tard, eh?
Vinga, Marc Andreu. I corda't les sabates, sisplau.
La diva de Radio Estel, que arriba tardíssim.
Com sempre.
Com sempre.
Sí, no. I ara arriba, s'ha d'acordar...
No, espera't. Espera't.
Que estem en directe,
no, sí, clar, que estem en directe. Núria, espera't una cosa. Que avui...
Sí.
Avui ha arribat.
Sí.
Avui ha arribat, sempre acabo arribant, eh?
Perquè, parles al micròfon,
perquè
gràcies.
Perquè l'altre dia havíem d'anar al teatre.
Ai, és veritat. Era el mes 1 del Joan i...
I no, no.
Per obligacions laborals...
Et deixo allò, però te l'estàs jugant, aquest fem fora.
Mare de Déu. Va, seu, diva, seu.
Bueno, va. Què tal? Ja sóc aquí. Ja t'he sentit aquesta ràdio. Ai. No, en sèrio, estem en directe, ja.
Exacte. Que, clar que estem en directe.
Què, ja està?
Clar que estem en directe. A quina hora començava la teva secció?
Bueno, però perquè a vegades no complim. Oh! Bueno, ja m'han dit que avui m'heu retallat més que mai. Aquí a Cruzantet o no, ja?
T'hem retallat perquè era el meu.
Aquest era... Bueno, però després ja.
Encara em robarà el croissant i tot.
Home.
Sí, home.
Jo estic acaloradíssim, eh?
No m'estranya. Quin vol
que la gent que no pugui sortir de casa surtin amb auriculars i escoltin la ràdio. Perquè fa un dia net.
Però tinc que anar a surts de casa per arribar a aquesta hora.
Bueno, escolta'm, l'hora que em demana la vida. Jo tenia moltes coses a fer, vull
dir la
maleta... La
vida te la demana tard. Saps què
anava al metge, estic agobiadíssim. I avui tenim molta feina per fer, amb molt poc temps, perquè ahir em va trucar el productor, l'Albert, doncs i em va dir, no sé com dir-t'ho, però t'ho hem de retallar.
Com que... Hem tingut el Fresnadillo, ara mateix.
Jo també, molt bé. I?
Què vol dir?
I ara teniu Marc Andreu. Escolta, José, aquesta música està com a molt pujada d'ambient, eh?
No està pujada, està res, tu vens
vale,
accelerat.
Que
estrany.
No, que els... sento molt forta la música, avui.
Doncs baixa't els cascos. Ai, que per això és la rodeta.
Sí.
Eh, amic?
Parla-te una estona perquè m'he de recuperar.
Mira, parlaré jo per dir-te que si tenies talls amb aquesta secció, avui no tindràs.
Que no vagis de que manes alguna cosa aquí. Perquè jo ja he decidit premeditadament pel senyor Fresnadillo...
La senyorita Rodríguez.
Com ha anat? Espero que hagi anat bé l'entrevista del Fresnadillo, perquè...
Evidentment que ha anat bé.
Em retalla a mi, saps? Bueno, en fi, feia 2 setmanes que no venia... Però ja torno a estar aquí.
I lo tranquils que hem estat.
Estàveu molt tranquils, jo ho sé, però em trobava faltant al fons. Anem a la setmana
avui
televisiva.
Avui no et poses a gravar ni aquestes coses rares que fas?
Tot el tiempo. En un moment que estiguis tu parlant i et despistis, em ficaré a gravar.
Val.
Mira, me'n vaig a ficar a gravar. És que, clar, ara m'he fet pensar. És que, clar, no sé per què parles tu ara. No sé per què parles.
Ja hi som.
A més, estic d'un guapo avui. Vinga,
sí,
escolta'm.
Pujadíssim, pujadíssim.
Escolta'm, vamos.
Tu algun dia et pentinaràs?
Això és pentinar, eh?
Quantes vegades t'ho han dit, això?
Això és pentinat abstracte.
Abstracte.
Això li deien també a Picasso. Algun dia pintaràs bé?
Picasso, que era calb.
Bueno, Picasso... Oh, escolta'm, Picasso a les seves obres. I en allò, algun dia pintareu bé? I ell deia, no ens entens. Això és pintar. Això és abstracte. Si no ho entens, doncs no ho entens.
Tu ets escolta. Abstracte.
Jo sóc una persona abstracta. Anem allà, va! Per què ha estat marcada aquesta setmana? Tu cada dia ens donen més feina. La televisió es mor, però escolta'm, hi ha una quantitat de notícies.
Hem dit que parlaríem d'Eufòria. Doncs Eufòria, va.
Ha tornat Eufòria,
sí.
Poc eufòrica. Correcte.
Ja hem dit que se la carregaria. A mi m'agrada.
No, és que me la carregui. Però escolta'm una cosa. A què em refereixo? Em refereixo a termes d'audiència.
Ah.
D'acord? Ha sigut l'estrena menys vista de les 3 edicions.
Bueno.
I ja vaig vaticinar... Què seria així...
Per què crides, ara?
Bueno, perquè m'allunyo del micròfon. Què seria així? Perquè és la primera edició que competeix amb la sombra, amb el run-run, amb l'orella de... qui té aquí l'orella?
Operació
Triunfo. Operació Triunfo.
Si no ho dius així, no...
Què passa amb OT? Pues que les comparacions són odioses i quan la cosa ha sigut tan recent, l'acabament d'una i l'inici de l'altra, doncs, evidentment, les comparacions es fan més... És com si jo anés darrere del noi que em substitueix els divendres. pues bueno, pues les comparació.
Això va passar entre el llop i la següent.
Correcte, però no va ser tan junt. Però imagina que un dia vingués el David i jo vingués darrere seu. Pobre David, saps què et vull dir, eh? No, un carinyo, una estima, un nude per...
Ell és un professional,
David.
Sempre està 10 minuts abans de començar la secció.
Ja ho sé. Però escolta, la professionalitat ja hem de deixar d'avaluar-la en funció de la puntual que ets a la vida.
Home, noi, que això és ràdio. Això es paguen els minuts, eh?
Tu saps que
a la ràdio es paguen els minuts?
Des de luego. Que a mi m'esteu retallant avui. I ara m'està retallant. Cosetes que hem de dir. Eufòria. Va ser una gala... També hi he de dir que les comparacions, per lo bueno, per lo malo. Hem de dir que veníem... van fer molt bones posades en escena.
Sí.
No va haver fallos tècnics. Quan ho té, amb un desplegament pressupostari molt més gran, amb una productora que té vasta trajectòria, com és Jazz Music, cada edició d'OT hi ha d'haver els mateixos falles tècnics. I aquí, Veranda, un cop més va demostrar que no li cal tanta trajectòria i més bona professionalitat i treball.
Vas veure Eufòria, no?
Vaig veure Eufòria de cap a rap.
Mira.
Potser ja està, però que no tinc temps.
Em va flipar aquesta actuació.
Sí, especialment ell. A veure si el portes un dia el Xavi Noms, guapíssim,
doncs
boníssim.
Doncs mira, et diré.
No m'agrada cosificar.
Et diré.
Però...
Vols escoltar?
Què, Joan?
Que quan dic et diré, hauries d'estar acostumat... Mira, quina cançoneca. No saps anglès, què cantes?
No sé res. Només vull que digui un dia aquí el Xavi Noms, aquest.
Espera't una cosa.
Van fer un gran opening, també.
Saps que la Tamara ja no hi és.
Ma mare sempre està connectada. Ara s'està escoltant.
La Tamara d'Eufòria...
Què passa?
La van fer fora, primera gala.
Ah, sí, eh? I
no?
Hugo?
Doncs...
Què passa? Ai.
La propera setmana...
Tindrem la Tamara aquí, eh?
Tindrem la Tamara aquí.
Home, no sé si aplaudir-ho o no, perquè que us vingui l'eliminada, doncs, bueno, ok.
No.
A més, la setmana que ve ja tindrem un nou eliminat.
Ja et dic ara... que conforme vagin sortint...
Vindran tots per aquí, eh? Clar que sí, escolta'm. Tots cap aquí, a xerrar,
Paseillo.
Paseillo, ja et diré jo el que els has de preguntar, que sé cosites jo d'Eufòria. En tot cas, Mònica Planes va fer una crítica posterior bastant heavy contra
Planes.
Els presentadors. És veritat que, escolta'm, ja que els dos són dos intrusos de la professió.
El pinganillo, ens ho hem de...
Sí, lo del pinganillo, falta d'assaig, potser excessius nervis, no? Ja en tercera edició és com... Ja sabem que un és cantant i l'altre és actriu, però no sé, us ha de seguir quedant una mica gran tot plegat. Bueno, en tot cas, per mi sempre el Miqui és un encert.
Sí.
Com a presentador.
Com a actor de sèries.
No, com a actor de sèries. Pues que té tres frases. Semblava jo el llop. Poca cosa. Estàvem allí per guapos, ja està.
Quina era la teva frase, el llop?
Una de les meves frases...
Clar, te'n recordes o no el paper?
Ostres, és que clar... No em diguis això ara. Necessito les rèpliques jo per funcionar. Si no tinc les rèpliques, jo no funciono. Però no me n'en recordo.
Val.
En tot cas, no he vingut a parlar de mi. Eufòria, va, donem-li una oportunitat,
sí.
Que pot donar molt bé. Hi ha grans talents, hi ha gent molt jove i molt bona, i tenim dos lleidatans. Un que va d'entrar així de tresquilló,
sí.
Que és el de Balaguer, i l'altre, Lluís, que el conec personalment, és una monada de persona i té una veu molt peculiar. Seguim, va. Ahir es va estrenar Supervivientes, amb el JJ, que estava amagat, i ara ha tornat.
La Núria tenia unes ganes que parlessis d'això.
I tornen demostrant que és un format d'èxit. Ahir va fer ni més ni menys que un 21-7. Es va treure la cartera sobre la taula, per no dir una altra cosa.
Ja era un Barça-Madrid, millor... això, eh?
Bueno, tampoc ens... Bueno,
sí, un 20% de share.
Sí,
és...
ojito. 1.646.000 espectadors i algo que ja és molt complicat.
Ai.
Que és que l'estrena...
Marc Andreu, vagi... què és ràdio, això?
L'estrena et vagi millor que l'edició anterior amb un format tan antic, saps què et posi? Llavors, en aquest cas va guanyar 5 punts. What the fuck? Què passa? Bueno, doncs Telecinco és evidentment un dels seus cavallo ganador.
Sí.
I s'ha demostrat. Jorge Javier segueix sent també un atractiu.
Què et passa avui a la boca?
Què em passa?
Jorge Javier?
Jorge Javier, JJ Vázquez, que no el veiem des del seu estrepitós fracàs amb Cuentos Chinos,
sí.
Ha tornat i, bueno, com sempre, doncs, portant la batuta d'aquest format que el té molt pillat. Sí que hi ha algun canvi, per exemple, s'ha anat la Lara Álvarez. Ui, sí, sí, que estic fatal.
Veus?
La Lara Álvarez s'ha anat i ha vingut una altra noia que es diu Sílvia Madroño, si no que sí. Em corregeixin, i si no, pues mira, així es queda. Crec que és un Madroño.
Ala.
No, és que no ho sé. Llavors, cosetes diferents. Bueno, hem tingut concursants com Carmen Borrego, una de les estrelles d'enguany, Pedro García Aguado, el presentador d'Hermano Mayor i ex-waterpolista olímpic. El fill mascle de Bàrbara Rey, que també donarà molt que parlar. El noi, el fill, collons, no sé per què he dit això. I hem de dir que per primer cop serà de les edicions més llargues, perquè empalmarà aquesta VIP amb una edició All Stars. O sigui, ara podem tindre supervivientes fins a Sant Esteve.
Sí, després de VIP ve All Stars.
All Stars.
I després d'All Stars ja serà...
Correcte. I després ja sé, pues no sé, anirem a la muntanya.
Lo más de lo más.
Perquè tant veure gent en biquini. Llavors, famosos i anònims, és una altra de les novetats. Enguany és VIP, com sempre, però han introduït algun anònim per allí.
Està bé, això.
I dos ex-concursants d'altres edicions, que era com la sorpresa que van estar com fent el ganxo tota la setmana, i allí estaven, d'acord? Bueno, gent que tampoc coneixen.
Mira, això és una cosa que aniré comentant coses. Aniré comentant coses.
Sí,
això és una cosa que Eufòria jo crec que s'ho hauria de replantejar. Les sorpresetes.
Bueno, és una mica... Bueno, sí, sí que s'ho pot replantejar. No oblidem que Eufòria sempre té la por a sobre de que un jutge un dia digui que és OT.
Sí, home, però...
I ha d'anar introduint novetats, i de fet...
Quan... Pensa-t'ho abans.
Bueno, pensa-t'ho abans. Bueno, aquí des de l'inici ho han fet. El que passa és que una cosa és que es noti més que està preparat o menys. L'altre dia es notava com bastant allò de la frase.
Moltíssim, sí, sí.
A la pantalla.
Va ser com...
Però, bueno,
uix.
Has de pensar que possiblement siguis de les persones més grans que mireu Eufòria, no, Joan? Llavors... Jo m'incloc, també. Llavors, hi ha gent jove que no té tanta trajectòria televisiva com nosaltres tenim, no? Llavors, aquestes coses no les pillen. No les pillen. Llavors, va, seguim. No em tornis a interrompre, gràcies. No em tornis a interrompre perquè ens enfadarem.
Tens 10 minuts, eh?
És que és terrible. Vale, us vull dir uns datitos de supervivientes. Sabeu que hi treballen 200 treballadors de fora? 70 de locals, que podrien donar més feina.
De fora, què vol dir?
De fora, que venen de fora, venen d'Espanya. 200 treballadors són externs al país. 70 són locals, que podrien donar més feina als pobres locals, no? 2 helicòpters, 4 submarinistes... i 4.000 metres quadrats de fibra òptica perquè tot arribi. O sigui, és un desplegament bastant important.
Per què vols fibra òptica, allà?
Home, escolta, m'ha d'arribar la connexió, no hi ha d'haver delay. Si hi ha menys delay que en aquesta ràdio, eh? I estan a Honduras. Què va passar aquí?
Viu Honduras.
Qui? Viu Honduras. a Maestro de les Costures, Televisió Espanyola va decidir fer d'aquestes estratègies molt de privada i que a mi m'indignen quan les fan les públiques, que és, de cop, vinga, agafem un capítol quan Maestros de les Costures... De la Costura. Maestros de la Costura. No sé per què es diguem, Maestros de les Costures. Maestro de les Costures... De la Costura. Maestro de la Costura.
El programa del ganxet.
El programa del ganxet de Televisió Espanyola presentat per Raquel Sánchez Silva.
Sí.
Va els dilluns. L'emeten dilluns. Va i diuen, ai, no, posem-lo dijous per intentar competir. Què pretens, Televisió Espanyola? Què pretens? Pues s'ha enfonsat. És que s'ha enfonsat. És que qui hi ha darrere, navegant? Qui hi de navegantes, allí? Ui! El mòbil! Que s'ha caído. Qui hi ha al davant? O sigui, com preteneu que tregui algun espectador maestro de la costura que està allí amb les costures ja desfetes, aguantant el prime time amb xifres molt baixes? És que, per favor, va... Jo crec que una de les notícies d'aquesta setmana ha sigut el notició que vinc a dir.
Estic molt d'acord.
Vull haver una mica de música èpica, sisplau, José. Però, a veure
sí,
si
home,
la
és
la
que demanes que... Clar, sort que venia sense talls.
Estic calçadet del tin-tin-tin-tin-tin d'aquest de darrere. Exclusiva.
Espera't.
M'has de buscar... Exclusiva.
Sí, home, si vols tot, ara.
Grava-m'ho. Exclusiva.
Vols que t'ho faci jo?
Fes-ho tu, va.
Vinga, va.
Anem amb la notícia de la setmana, crec, de televisiva més important.
Exclusiva.
Bueno, tampoc és exclusiva, no sé per què has dit exclusiva. Perquè,
no realment... exclusiva.
Gràcies, perquè ja s'ha publicat molt.
Marc Andreu, tira endavant, si us plau.
Broncano. Exclusiva. Gràcies, José, boníssim. Torna-ho a fer, torna-ho a fer, que m'agrada molt, això.
Exclusiva.
No és exclusiva, però bueno, jo... Broncano salta a Televisió Espanyola. Però encara no sabien que acabava el contracte amb Movistar Plus amb
no s'ha dit
la
lloc,
seva triomfante La Resistència.
Sí.
Pues aquí Televisió Espanyola, com fa coses que sembla que no hi hagi ningú al volant, com el que acabo de dir, Maestros de la Costura, n'hi ha d'altres que sí que són.
Ara t'ho
he dit. I aquí han sigut hàbils.
Molt hàbil,
Broncano
això.
Se'n va a Televisió Molt Espanyola hàbil, a l'hora de l'Hormiguero!
Bravo! Exclusiva. Molt bé. Ha quedat pobre aquest aplaudiment.
Una miqueta. Una miqueta també hem de tindre pues, aplaudiments encapsulats. És que he de vindre aquí a fer la ràdio tot allò sol, és que no pot ser. Què dir-vos? També veurem fins on arriba la censura de Televisió Espanyola. Broncano tenia moltíssima llibertat de Movistar Plus amb les preguntetes i blibli. Però sí, jo crec que ara mateix Pablo Motos pot estar
tremolant. Però si tremolant. Està a Giró, diguem-ne.
Sí, si sí, va al Giró i de més, sí. Ah, sí, al Giró? No, pel Giró és molt més... molt més suau, eh? No, però és que el Broncano et demana l'últim cop que...
Ja, bueno, però el Giró...
I altres cosites, vull dir... No,
va,
bé,
es juga això també, eh?
Si surt per Petaneres, sí, però... A veure, anem... veurem, a veure si...
Tu és creus una versió... que funcionarà?
Mira,
a mi em fa por, eh?
El contrincant és molt fort. El Miguel de Tollí, un peso pesante sí, molt, peso molt pesado, consolidat. Eh? Un peso pesado, que es diu, no?
Pesante.
Que també es diu. Però... hem de dir que el senyor Broncano pot sí. recollir un públic que li interessa molt a la Televisió Espanyola, que són els joves.
Sí, d'acord.
Perquè no tinc temps, perquè avui m'heu decidit retirar un dia més. Amares para siempre... Ui, que crido avui. Amares para
sí,
siempre...
Sí, estàs molt.
Ara ja s'ha acabat. Després d'11 anys de raca-raca-raca-raca-raca-raca amb la telenovela, ja ha acabat. I ho ha fet de forma estil Cuéntame, d'acord? Que es fa una mica meta-televisió.
Meta-televisió.
Que és reunint-se a un bar després de molts anys i comença la telenovela Amar és...
Para siempre.
Para siempre, que és com es diu ara, però abans es deia Amar en tiempos revueltos.
Sí.
Revueltos. Van ser doble capítol al migdia a la nit. Curiosament es va veure més al migdia,
sí.
però les allà ja s'aguanten més. A la nit, escolta'm, el diazepam son. Una altra cosa, novetat aquesta setmana. És que no, pot,
sí que
no podem
vetaré,
parar.
Tu.
No podem parar amb aquesta setmana.
Ets el Broncano d'Estel.
Callejeros torna a la graella després d'uns potosí d'anys.
Sí, senyor. 10.
10 anys, gràcies per l'apunt que no ho havia buscat, això.
De res.
I, escolta, ho fa triomfant amb un 8,8, 1.200.000 espectadors. Ojito. I contracten a un famós influencer tiktoker que fa paròdies de la manera de fer Callejeros, però amb humor. I al final de cada reportatge sempre hi haurà aquesta persona. Per tant, molt bé, jugada mestra per part de 4, de Mediaset, molt bé. Notícia ràpida, també. S'està dient molt aquests dies Entrevías,
sí.
que és una sèrie protagonitzada per José Coronado de Mediaset. Oh, sorpresa, no es venia a venir que aquest senyor ho ha protagonitzat tot a Telecinco. Sí que estic despentinat, sí. Doncs Entrevistes és ara mateix aquesta sèrie que es va estrenar a Telecinco el 2019, però que la tercera temporada d'Entrevies va acabar Entrevies, o sigui, atropellada a nivell d'audiència, doncs està sent la sèrie de parla no anglesa més vista de Netflix. Ojito, gràcies, José. M'encanta això. Ho estem aprenent. Molt bé, José. Poqueta, poqueta. Vale, llavors, dades curioses del dilluns nit, vale? Això ens porta a una altra anàlisi molt important. Escolta'm! No m'estàs escoltant. El presentador d'aquest programa no m'estàs escoltant. Núria, a veure si vens aquí, que tu em fas més cas.
Això era una bufeta al braç?
No, t'he fet una carícia al braç.
Ah, davant.
Home, és que... a veure, Joan,
no toquen,
el tanto... El tanto.
Va.
Entrevías, lo que os deia, passa de fracassar en línia
Entrevides.
A ser un triomf a Netflix.
Entrevides.
Són les Entrevías. Són los señales del tiempo.
Sí.
Saps què et vull dir?
Va.
La gent està a plataformes i de cop ho mira. I està en línia i no ho mira. Bé, és veritat que en línia ho has de mirar a l'hora que toque. I a Netflix no. Amb això vull dir una cosa. L'altre dia el Rocco Stanhauer...
Jo vaig mirar streaming i em va agradar,
Entrevías?
Sí.
Ai, dolentíssima, per
no
favor.
No t'agrada?
És que tot el que hi hagi el Coronado em fot una mandra, el Coronado.
Però per què el Coronado fa mandra?
Ai, perquè és que està farti... Està tot arreu, aquest senyor, quan porta la tele. I ara que deixi de guanyar diners, és generació tap. Bueno...
Que torni, cosa... periodistes.
Que torni. Que torni lo Serrano. Ah, no, que no era del Coronado.
No era ell. Era un altre, doncs, que ara ven per Nils.
L'altre dia vaig veure un gràfic...
Sí.
De font fiables... on explicava i anotava en quin moment la gent marxa de la tele lineal i es fica en plataformes.
Ah?
Sí, molt curiós. Llavors, per exemple, dimarts passat va passar una cosa que era de les 10 a les 12 de la nit,
sí.
Plataformes va triomfar, va liderar ja a Espanya. O sigui, ja va ser el més vist, Plataformes. I la gent se'n va de la línia. I igualment de 6 a 7 i quart de la tarda, no? Que això coincideix bastant amb els joves, potser, quan arriben a casa.
De 6 a 7 i quart, eh?
De 6 a 7 i quart, típic jove, abans de sopar, m'ho poso entre els deures...
7 i quart la gent ja engega la tele.
Bueno, o potser ja ni plataforma ni tele i fan els deures. Però de 6 a 7, necessito venir de l'institut, em poso a mirar això. Val. No em facis ser sociòleg, ni antropòleg. Però jo faig aquesta teoria. Llavors, cuidadín, perquè a l'hora del prime time se l'està portant Plataformes. M'ha tornat a vindre un rotet.
Un...
Perdoneu-me.
Com es deia allà? La...
És que m'entra aire a l'estómac tant parlar ràpid.
Un...
Un erupte.
No.
La Irene Gernan. Però jo no ho faig
Has fet un Irene Gernan.
No.
Sí.
Mientes. Una altra cosa important. Va. Eurovision esvaeix els dubtes i accepta la participació d'Israel i ja no vol parlar més del tema.
Ui, com guanyi.
No guanyarà, òbviament que no guanyarà. Ui, com guanyi. No, jo crec que si guanya...
Riurem.
Seu a Gaza, no? No. Va ser... Perdoneu-me, no sé, a veure...
És molt seriós el que està passant.
No, és molt seriós. Va. És tan seriós que no hauria d'estar anunciant això. El que hauria d'estar anunciant és que la UER, el comitè d'Eurovision, hauria d'expulsar Israel d'Eurovision.
Sí, tu estàs a favor del boicot?
Jo crec que sí, jo crec que ja ens han passat de rosca. S'ha intentat amb tres cançons, la tercera al final l'han acceptat, ho han fet així, sí. Una gestió molt, molt patètica i absurda. Al final serà Hurricane. No han trobat que la cançó pogués fer referència a res de la guerra i res polític. Ok. I cal dir que fa tres dies, la setmana passada, la cantant que interpretarà Hurricane va fer un TikTok firmant un míssil que acabaria a Palestina. Que és el que això és molt comú.
Mollos,
en estats, en països bèl·lics, que firmen,
no ho sabia,
és al·lucinant.
Wow.
I d'això em feia un TikTok d'un minut, rient amb els militars, firmant un míssil que acabarà on sabem que acabarà. Llavors, jo em sembla que ja, tot per mi, ja passa de taca d'oli i ja està. I s'ha de tindre una mica la mateixa vara de medir per Rússia que per Israel. Sé que no és la mateixa situació del tot, però, escolta'm, doncs que comenci ja a entrar... Un punt en les participacions que diguis, si estàs en estat de guerra no participes, ni d'un cantó ni de l'altre si vols, que Ucraïna tampoc participi si vol, però prou ja. Bueno, en tot cas, passem perquè no vull estar en aquest jardí. 3Cat s'ha anunciat però no s'ha confirmat per Twitter, que és la meva font fiable, han anunciat que 3Cat la Corpo
Mundo
ha comprat
Tele.
Mundo Tele. No m'heu portat aigua, tinc la boca seca. Però això està gastat i això ho ha xupat.
El Fresnadillo. Mira si s'ha tancat.
Mira si
s'ha tancat.
Però és escriptor, no, el Fresnadillo? O
és director de cinema.
Ah, ja veig si m'ha enganxat.
És director de cinema. El 2001 va guanyar un Goya millor direcció novell. Mira què et porten.
Gràcies. Veus, això és gent com cal. Oh, que fresqueta més.
Tens
doncs això, 3Cat...
Dos minuts i mig,
s'ha quedat amb un format del Quebec.
Seguirà parlant. Tu talla, José.
Sobre un talent. Vale, seguim. Anem a algo que ja sí que és de fiar i que ja ha anunciat 3Cat. És que, clar, si em talles tota l'estona, era poc més.
3Cat t'estrena a Kings League, eh?
Sí, molt bé, gràcies. Però perquè és coses de plataformes, no en vull parlar. 3Cat sorprèn...
No poses l'estona parlant de
plataformes. Amb el primer reality de supervivència del català. Vale, ha portat 6 influencers... Influencers al desert d'Atacama, a Xile, presentat per Jordi Cruz, ho estrenarà exclusivament al 3Cat.
Hi ha més deserts al món, eh? Tot es fa
Atacama. Sí, és que podrien anar a Monegro, si és que tampoc caldria que anéssim més lluny. Però bueno, ja saps que abans som xilens que espanyols. Llavors, ja, fora, l'audímetre. He de dir que l'altre dia la Nierga va fer rècord, i ho celebro perquè m'encanta, va fer un 8,7 a la 2, que això és molt complicat. I la tele que ve, dilluns, s'estrena Baila como puedas, de Ana Igartiburu.
Epa!
Vale?
No s'ha fet mai, això.
No s'ha fet mai, de fet ja s'està fent a Telecinco la mateixa versió, tot i que hi ha algun canvi, alguna coseta, tindrem...
Val, què més?
Beatriz Lego, Rafa Mede d'allò, Lídia Lozano, Norma Duval de Jurat, en fi, jo crec que és una aposta important de Televisió Espanyola i val la pena, però Telecinco ja ha contraatacat i canviarà d'horari per fotre'l. M'encanta aquesta Kings League que tenim a televisiva. I el que farà és contraatacar amb supervivientes. Vinga, i el semàfor.
Que semàfor, si queda un minut.
Ver les dones i els dies. Heu de mirar les dones i els dies, que és l'adaptació de les dones i els dies de Catalunya Ràdio.
Sí, d'acord.
És un grandíssim format en què conec algun equip, gent que està darrere i que s'ho ha currat moltíssim. Hi ha testimonis increïbles. Baixa molt bé, té ritme, està amb molt gust feta. Per tant, mireu-ho. Taronja. Aquests moviments ridículs de Televisió Espanyola, Maestros de la Costura contra Supervivientes, ja ho he dit, és que
sí,
no
sí,
vull
sí,
parlar-ne
sí,
més.
Sí, sí, sí.
I vermell, lo d'Israel i Eurovision. I després, perquè em donareu temps i l'ocuparé a l'hora del cor, faré un petit homenatge a les dones pioneres a la televisió Avui, 8M. Però us haureu de quedar i esperar-vos fins després d'aquesta publicitat, que se us farà llarga...
Què publicitat?
Perquè sabeu que després vinc jo. Pues bueno, després del butlletí aquest. Però després parlarem d'això, molt important. Connectareu amb moltes d'aquestes dones. Tu, senyora, que ens escoltes a casa, tu també ets pionera. Tu també has fet coses per obrir camí a les futures a les generacions que venen. Què? Però no, si no em talleu, jo vaig xerrant. Llavors, la tele ha sigut com un mirall, per lo bueno o per lo malo, ha sigut una moneda de dos cares. Ha fet bé i ha fet dolent.
Marc, ja no se't sent. T'han tallat el micròfon. Vinga, fins després.